Dos quarts de dues, comença l'Info Migdia.
L'Info Migdia.
Amb Dolors Lleuri ens posem al dia amb els titulars. Dolors, bon dia.
Bon dia, Emili.
Calella celebra el Dia Mundial de la Diabetis amb una sèrie d'activitats per tal de conscienciar la població sobre una malaltia que arriba de manera silenciosa.
Els actes s'acabaran aquesta tarda amb una caminada fins al far. La torre lluminosa s'il·luminarà de color blau, que és el símbol de la lluita contra aquesta malaltia. Avui a l'Info Migdia també en parlarem amb la doctora Guadalupe Sator, coordinadora de les activitats del Dia Mundial de la Diabetis a Calella.
Sí, després de la crisi sorgida entre els diferents cercles de Podem, Calella avui ens acompanya el diputat de Catalunya Sí que es Pot, Albano Dante.
És també el secretari general de Podem Catalunya. Explicarà com està la situació del partit a hores d'ara aquí a Calella després que comuniquessin que no poden existir més d'un cercle a les poblacions.
I els treballs d'enderroc de la nau central de la fàbrica Llobet Guri enfilen la recta final.
Van començar a principis d'octubre i avui dia ja són visibles les dimensions de l'espai a l'aire lliure que ocuparà el pati de l'escola Salicruz. Són 2.300 metres quadrats que estaran envoltats de les aules que s'ubiquen ficaran en planta baixa.
I Calella, ciutat talismà pels maduixots.
Doncs sí, els castellers de l'Almaresma van tancar temporada a Calella vestint 3 castells de la gamma alta de 7 en tercera ronda. Els maduixots van completar una estructura que no havien portat mai a plaça. El 3 de 7 amb agulla feia temps que la preparaven i van estrenar-la per la seva diada.
La setmana passada ens fèiem ressò de la crisi que viuen els diferents cercles de Podem a Calella, tot i que de manera oficial pel Partit Morat només està reconegut el cercle Podem Calella que lidera Antonio Peralta com a secretari general i a un altre d'alternatiu que integren membres fundacionals de Podem a Calella.
Diferents desavinences fetes públiques també aquí a Ràdio Calella Televisió entre els membres d'uns i altres cercles han obert la caixa dels trons del Partit Morat a la ciutat. Els dissidents ja han fet dues assemblees que marca la direcció del partit com a pas previ per estar reconeguts oficialment, tot i que, tal i com anunciàvem a finals de la setmana passada, des de Podem Catalunya només diuen que pot existir un cercle per població, Emili.
Doncs sí, i ens acompanya en directe el diputat de Catalunya Sí que es Pot i secretari general de Podem Catalunya, Albano Dante. Senyor Dante, benvingut.
Hola, bon dia.
Està controlada la situació de Podem a Calella després d'aquestes desavinences que s'han fet públiques, ho van fer aquí a través dels micròfons de la ràdio?
Bé, cal partir d'un escenari. Podem Catalunya és un, i Podemos en general és una organització que s'està formant i s'està formant davant dels ulls de la gent. I estem constantment en processos d'ordenació, en processos de treball amb tota la gent que s'ha il·lusionat arreu del territori en aquest projecte, que vol participar, que vol fer política. I, per exemple, una de les coses que hem tirat endavant arreu de l'estat espanyol és una cosa que es diu Activa el teu cercle, que és un mecanisme pel qual doncs, els diferents cercles que estan treballant doncs, acrediten el seu treball, com han fet política al llarg de tots aquests mesos que portem, i això ens serveix per fixar a nivell territorial quins són les persones, els organismes de referència que hi ha a cada territori. És veritat que en alguns territoris doncs, ens hem trobat algunes duplicitats, però justament aquesta campanya que ha finalitzat fa un mes i mig, doncs, un dels objectius que tenia era formalitzar i diguéssim, donar solidesa a l'organització, perquè la nostra organització és una organització amb un caire municipalista i, per tant, per nosaltres els cercles municipals són molt importants. Tota la gent que treballa és gent que enforteix el projecte. En aquest cas concret, a Calella, hi ha un cercle que, com deia l'entrada de la notícia, que té un secretari general, que és l'Antonio Peralta, que és el cercle que ha fet el procés d'activació i que és el nostre referent. I aquí cal dir una cosa, els cercles activats, i aquesta crec que és una de les grans aportacions de Podem en general, no són espais tancats, són espais on es convida la ciutadania a participar, no és com en altres organitzacions, una cosa tancada on té uns pocs, doncs maneguen. Justament al contrari, nosaltres sempre convidem a tothom a participar als cercles, però en aquest cas, vull dir, nosaltres el procés que estem fent com a organització que s'està desenvolupant és identificar aquells cercles que estan actius i que fan la feina i que l'han acreditat a l'organització. Per tant, no hi ha, en principi no hi ha cap crisi des del moment en què a nivell estatal hem fet aquest procés de reconeixement de cada un dels cercles a cada un dels racons de Catalunya.
Però poden coexistir dos cercles en una mateixa ciutat, tal com parlàvem la setmana passada? Des del partit deien que no.
Això no, en ciutats com Calella no es pot donar aquesta duplicitat. Per això es fa aquest procés arreu del territori per identificar i per fixar, diguéssim, aquesta organització a nivell local. Per tant, en una ciutat com Calella no poden haver dos cercles i, per tant, nosaltres com a organització que volem fer aquesta estructura i aquest reconeixement, pues, el cercle que Calella és el cercle que nosaltres... Quan nosaltres a la nostra organització parlem... Bueno, el cercle de Calella, el secretari general de Calella, doncs parlem del cercle i del secretari general, que en aquest cas és l'Antonio Peralta, que és la gent que ha fet tot aquest procés. Per tant, insisteixo, és un espai que no és tancat a ningú, és un espai obert on la gent pot participar i que hi ha un secretari general que té la, diguéssim, la delegació o el mandat, no?, de representar a Podem Catalunya a Calella.
Senyor Dante, vostès des de Podem Catalunya eren conscients d'aquestes, ho direm fluix, desavinences, perquè fins i tot hi ha hagut acusacions greus creuades entre uns i altres?
Bé, jo deia al principi, som una formació que, com qui diu, acaba de néixer, està en un procés de coneixement, de reconeixement. Hem aconseguit, i crec que és una de les grans aportacions de Podem i de Podemos en general a nivell de l'Estat, que un munt de gent que fins ara no havia volgut participar en política, doncs que s'impliqués, que baixés al carrer, que fes assemblees, que fos protagonista de la política, doncs és una organització nova. I en diversos espais, pel que sigui, doncs en alguns llocs es poden haver donat aquestes duplicitats. Justament per això, des de la Secretaria d'Organització Estatal es va posar en marxa aquesta campanya que es diu Activa el teu cercle, justament per resoldre una cosa que en una organització que acaba de néixer, que amb prou feina té 2 anys, doncs és molt normal i es podia donar a molts llocs del territori. Nosaltres creiem que aquest Activa el teu cercle és un pas més a l'hora d'enfortir, de clarificar i de, òbviament, pot haver gent que no se senti identificada o no participi. Bé, nosaltres com a organització hem de fer aquest procés de fixar i de reconèixer una sèrie de gent i un treball que s'està fent, i això bàsicament és el que hem fet en el cas de Calella amb el cercle aquest concret, que és el que ha fet aquest procés d'activació. I per tant, nosaltres a nivell orgànic, el cercle que es pot dir que és el cercle de Calella és aquell cercle que està activat. I en aquest cas és el cercle que comentava abans, no?
I el que ara ha fet aquests inicis per activar-se, aquests dissidents o aquestes persones que fins i tot reconeixen que són membres fundacionals del partit, què els hi passarà? Si quedaran al marge del projecte de Podem Calella?
Bé, com deia abans, no es pot donar a una ciutat com Calella el fet que hi hagin 2 cercles. I per una qüestió estatutària i perquè és per allò pel que hem nascut, doncs els cercles i els espais de participació són espais de participació oberta i tothom està convidat. El que no es pot donar és, per això deia, bueno, no és una crisi pel fet de que, vull dir, estatutàriament a Calella hi ha un cercle i per tant a partir d'aquí tothom que se trobi a gust i que vulgui treballar, doncs òbviament pot treballar, però vull dir que no hi ha més recorregut des del moment en què aquest procés s'ha fet de que hi ha un cercle que està activat i de que bé, jo entenc que algú no, això a nivell personal, potser algú no li agrada el seu cercle, bueno, pues intentem que l'organització pues estigui a disposició de la gent que vulgui fer política, la vulgui fer seguint uns paràmetres que són els que nosaltres, amb aquest procés d'activar el cercle i tal, doncs són els que oferim. Òbviament, justament els partits polítics el que fan és representar unes idees i unes maneres de fer. Òbviament no podem somiar que tothom, que tota la població de Calella estigui contenta. Bé, els que estiguin contents, m'imagino que hi haurà gent de Convergència que no li agradarà el cercle de Podem Calella. Bueno, pues d'això es tracta, no?
Senyor Dante, en tot cas, Podem Catalunya ha intervingut o té intencions d'intervenir per mediar entre aquestes dues parts perquè hi hagi una bona entesa, tenint en compte que totes elles són persones que han participat en la consolidació del partit aquí a la ciutat? Tenint en compte també que ens han dit, que ens han comunicat, que van notificar la situació a la Comissió de Garanties del partit.
Nosaltres, l'única intervenció que hem de fer, perquè a més nosaltres som molt respectuosos dels processos que es donen a nivell local, perquè a cada lloc té les seves particularitats, nosaltres l'únic que podem fer com a organització a nivell català és fer el procés pel qual s'identifica amb claretat quin és el cercle que representa allò que nosaltres políticament posem sobre la taula. Per tant, nosaltres no intervenim en els afers que pugui haver entre persones. El que sí que com a organització tenim el mandat i la intervenció que hem fet és aquest procés d'activació del cercle. Doncs el que hem fet és aquest procés d'activació de cercle, que a més és una cosa que és la que defineix, i per això existeix aquest procés, és la que defineix amb claretat quin és el cercle, qui és el secretari general, etc. I per tant, un cop fet tot això, nosaltres, i òbviament, si hi ha alguna persona, hi ha algun inscrit o un ciutadà que no ho vegi clar, òbviament, doncs si es considera que... Vull dir, nosaltres tenim tot una sèrie de mecanismes de garanties democràtiques que estan justament per si alguna persona doncs, no està d'acord amb algun procediment, doncs pugui adreçar-se. Ara bé, des d'un punt de vista d'organització, això no hi ha cap discussió. Hi ha un cercle, que és el cercle activat, hi ha un secretari general, que és l'Antonio Peralta, i a partir d'aquí no... Sí, orgànicament no hi ha discussió possible. Si alguna persona, si sigui, doncs creu que se vulnera algun dels seus drets com a inscrit o com sigui, doncs bé, ja totes les organitzacions polítiques tenen les seves comissions de garanties, nosaltres també les tenim, i si creuen oportú fer servir aquesta via, òbviament tenen tot el seu dret, faltaria més. Però nosaltres com a organització, el nostre compromís és això, fixar i amb claretat i amb criteris que són clars per tothom quin és l'espai que representa en Calella, que per nosaltres a més és una ciutat important, és un lloc on hi ha problemàtiques que per nosaltres són importants, l'Hospital de Calella, el que passa amb el turisme, etc. Doncs són coses que per nosaltres són importants i per nosaltres és molt important que el cercle de Calella funcioni per donar respostes a les problemàtiques que té la gent de Calella. Per tant,
I aquest grup, senyor Dante, aquest grup que ara fa servir el nom i la imatge de Podem, què els hi passarà? No podran fer servir aquesta imatge, per tant, perquè no representen el partit.
Bé, en teoria, com es pot comprendre, nosaltres no som una policia, però òbviament la gent de Calella i el secretari general de Calella i el cercle activat de Calella és l'únic que pot utilitzar i que té la, diguéssim, la legitimitat de ser Podem a Calella. Per tant, la gent de Calella també, doncs, amb aquesta responsabilitat, la gent del cercle activat de Calella és la que haurà doncs, de fer la seva feina i també doncs, controlar o posar sobre la taula. Jo crec que al final...
Breument, senyor Ante, que no tenim temps, molt breument.
Sí. No, bé, que al final és una qüestió de que hi ha un cercle que està activat, que han fet molt bona feina, que tenen moltes ganes de fer molta feina, i a partir d'aquí, qui vulgui fer aquella feina, la pot fer. Després, si algú pues, es vol posar una enganxina, que, bah, això, però per sort tenim una sèrie de gent que està treballant i que, insisteixo, ha fet bona feina i segur que en farà.
Doncs queda clar, senyor Albano Dante, secretari general de Podem Catalunya. Gràcies també per atendre avui la nostra trucada.
Moltes gràcies per l'interès. Bona tarda.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
Els treballs d'enderroc de la nau central de la fàbrica Llobet Guri enfilen la recta final. Van començar a principis d'octubre i avui dia ja són visibles les dimensions de l'espai a l'aire lliure que ocupa el pati de l'escola Salicru. Són 2.300 metres quadrats que estaran envoltats de les aules que s'ubicaran en planta baixa.
La tinent d'alcaldia de gestió patrimonial ha explicat a Ràdio Calella Televisió que les feines d'enderroc han sigut força laborioses. Escoltem Núria Perilla.
La part de l'enderroc que estava en zones molt properes a l'edifici s'ha tingut que fer manualment, que és veritat que és el més sorollós i el més pesat, però això ja s'està acabant. La runa ja encara en queda per treure, però jo conto que ara estan tapant, diguem, les coses que on quedava forat degut a l'enderroc, i on conto jo que en 10 o 12 dies doncs aquest enderroc ja estarà finalitzat.
S'ajusta al termini previst per l'inici de l'execució del projecte de rehabilitació de la fàbrica Llobet Guri a càrrec del Departament d'Ensenyament de la Generalitat, que ja té data fixada, serà l'1 de desembre.
El dia 1 de desembre comença realment a treballar l'empresa que construeix l'escola. Sí que ells ja estan aquí, tenen una oficina aquí a la fàbrica i venen cada dia a treballar, però diguem, el que és l'obra que veurem els paletes treballar, doncs comença l'1 de desembre.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
El Centre d'Assistència Primària de Calella celebra avui dilluns, 14 de novembre, el Dia Mundial de la Diabetis. Ho fa amb diferents activitats que han començat a primera hora, com una xerrada sobre el peu diabètic i també una altra sobre què és el que cal saber d'aquesta malaltia.
El lema d'aquest any és Ull amb la diabetis, vol conscienciar sobre els efectes que té aquesta malaltia sobre la visió. A Catalunya, el 9% de les persones amb diabetis tipus 2 ateses als centres d'atenció primària presenten algun grau de retinopatia diabètica. El missatge central d'aquesta jornada és incidir en la detecció precoç per evitar complicacions i pèrdua de la visió. Segons fonts mèdiques, els pacients no tenen molèsties visuals i per això és cabdal fer revisions oftalmològiques de manera regular. També, com cada any, els missatges i les activitats que es fan arreu del país van encaminades a promoure hàbits saludables, l'autocura en la prevenció i també en el tractament.
Doncs sí, i en parlem amb Guadalupe Sartor, que és metgessa de família i també promotora de les activitats que es fan avui al CAP de Calella amb motiu d'aquest dia, del Dia Mundial de la Diabetis. Doctora Sartor, benvinguda a l'Info Migdia.
Buenos días. Buenos días a todos. Como cada año, nosotros desde el CAP de Calella celebramos y tratamos de sensibilizar el día 14 de noviembre a toda la población de Calella para, desde la atención primaria, aprovechar una oportunidad para sensibilizarla sobre la magnitud de esta enfermedad que afecta al 13.8% de la población española y de los cuales tenemos conciencia que el 50% no está diagnosticada o la desconoce. En esta jornada, si bien está dedicada a la retinopatía, que es una complicación de la diabetes, nosotros también en nuestro centro pusimos énfasis sobre el pie diabético, que hemos visto un aumento de la incidencia en estos tiempos. En realidad, pudimos hacer conferencias acerca de las complicaciones macro y microvasculares y cómo nosotros desde nuestro centro, desde nuestro lugar, podemos modificar el curso de esta enfermedad, haciendo que las complicaciones no aparezcan o aparezcan en forma tardía. Para esto ha estado presente en nuestro día a día la doctora Ligorria, que es endocrina de nuestro centro, y la profesional DIU, que es Raquel Amoedo, tratando de prevenir las enfermedades del pie. También hemos hecho énfasis sobre la microangiopatía y la macro, o sea, los pequeños y grandes vasos. Y hemos reforzado los hábitos de vida saludable que llevarían a disminuir la incidencia de estas complicaciones. Ahora estamos en pleno desarrollo de la jornada, que culminará con una caminata hacia el faro, que se iluminará de azul, signos, colores que nos hablan de la prevención en diabetes.
I com vostè deia, no? Sobretot la prevenció, perquè és una malaltia silenciosa, no? És a dir, que podem tenir-la però ni ho sabem i a més no tenim malestar, no? És a dir, no es manifesta d'una manera clara.
Sí, jo sempre la comparo con un mal amigo que no se ve, pero en definitiva después lo conocemos cuando el devenir del tiempo. Es una enfermedad que en realidad tenemos que saber mirarla y entre todos, si podemos diagnosticarla en forma temprana, todas aquellas personas que tienen obesidad, que tienen factores de riesgo, que son sedentarias, ¿no? Son todos factores que tenemos que cambiar para disminuir la incidencia de esta enfermedad. Es muy alta y se espera para el 2035 una incidencia realmente del 30%, es muchísimo. Así que si no nos ponemos a trabajar conjuntamente todos, nos va a consumir una gran cantidad de nuestros recursos. Así que todos juntos me parece que tenemos que trabajar sobre estos hábitos de la gente.
Doctora, la diabetes, les persones estan predisposades a patir diabetes, els hàbits de vida provoquen l'aparició de la malaltia. En quin grau es manifesta la malaltia en el primer dels casos i en el dels segons?
La diabetes és una enfermedad que se transmite por la herencia, pero también se adquiere por malos hábitos de vida. O sea, si la obesidad mórbida lleva a un estado de consumo de azúcar de tal manera que nosotros podemos adquirir la enfermedad. Entonces, si nosotros tenemos antecedentes de diabetes en la familia y nos quedamos quietos, no hacemos vida sedentaria y seguimos aumentando de peso, probablemente la desarrollemos. Entonces, estos son los trabajos que tenemos que tener en nuestra población. Comunicar los problemas que tenemos, aumentar hábitos saludables de alimentación, de actividad física, de control, de cuidado, para que esta enfermedad sea realmente diagnosticada por un lado y evitada por el otro.
Perquè vostè indicava el 50% de les persones amb diabetes no estan diagnosticades.
Exactament.
Quines manifestacions té aquesta malaltia que una persona doncs pugui interpretar com que és necessari anar al metge perquè potser això que sent, això que li passa, pugui ser una diabetes?
És que moltes vegades no da símptomes. Muchas veces no tenemos síntomas de enfermedad y ese es un grave problema porque cualquier enfermedad produce dolor, produce síntomas. La diabetes en sus primeros estadios no produce síntomas y después sí puede producir cansancio, puede producir mucha sed, puede producir sensación de apetito desmesurado. Hay muchos síntomas, pero esos son los síntomas agudos. Pero en general, una persona que tiene el azúcar alto en los inicios no se da cuenta. Solamente si tenemos una glucemia alterada, esto es lo que nos tiene que alertar. Y si tenemos un familiar diabético, no podemos dejar de revisar. Y si tenemos una diabetes gestacional, tampoco podemos dejar de controlar. O sea, todas estas cosas, todos estos parámetros son los que tenemos que revisar cada vez que vamos a un médico o cada vez que vamos a una consulta especializada, y no tenemos que esperar a tener una complicación, un infarto, un pie diabético o una microangiopatía en los ojos. Esto tenemos que diagnosticarlo mucho antes. De eso se trata esta jornada, de saber ver antes de que las cosas, de que la enfermedad se produzca.
Perquè quan es manifesta, quan la diabetis ja és una malaltia que pot arribar a tenir un punt incapacitant, no? Les persones són dependents de fer-se
claro.
Les funcions.
Claro que sí, pero hay una... Cuando las personas son obesas, cuando las personas vienen a la consulta y tienen lo que llaman las personas un poquitito de azúcar, eso quiere decir que ya son intolerantes. Y que si no ponemos algo, en ese momento no empezamos a hacer actividad física y bajar de peso, esto se va a transformar en una diabetes. Es en ese momento cuando las personas tienen lo que llamamos síndrome metabólico, que es el inicio, cuando el azúcar empieza a subir, más de 110, allí es cuando nosotros tenemos que actuar. Hay muchas, pero muchas actividades que los propios pacientes pueden hacer, que es ponerse a hacer la dieta mediterránea, caminar, tener actividades físicas o diariamente o tres veces por semana, elegir alimentos que no aumenten tanto de peso ni que lleven tanto azúcar. O sea, hay muchas cosas que nosotros les vamos contando para que esto no suceda.
Doctora, ¿han notat un increment de la incidència de la diabetis en la població infantil?
En la población infantil ha aumentado en estos últimos años y se está trabajando desde pediatría.
De forma alarmante, dic, la incidencia.
Muy alarmante, muy alarmante. Realmente tenemos que trabajar mucho con los padres y la alimentación familiar. Uh-huh. Y además de actividad física en los niños. El niño que come delante de un televisor, por ejemplo, ¿no? El niño que come chuches muchas veces en el día. El niño que aumenta de peso y lo vamos dejando, ¿no? Tenemos que trabajar muchísimo en la población infantil, que no es otra cosa que el reflejo de la población adulta, ¿no?
I a més, no sé si també amb els centres escolars, no? Quan també es parla molt i es vol controlar també el que mengen els nens, els que esmorzen, per exemple, als col·legis.
Claro, sí. Control en las ventas o en los productos que se le dan en los menús escolares y también en los menús familiares, no solamente en los escolares, en los familiares también. Muchas veces las comidas rápidas reemplazan a las comidas hechas en casa por cuestiones de tiempo, por cuestiones de... ¿no? De hábitos familiares, que muchas veces los papás están sobreexigidos y se come de esta manera, con comidas rápidas, ¿verdad? Uh-huh. Y ese es un problema que tenemos que ver cómo lo solucionamos.
Es una inversión de futuro, ¿no?
Sí, mucha. es una inversión en el futuro de todos. Uh-huh.
Doncs avui hem parlat d'aquesta jornada, aquest Dia Mundial de la Diabetis. Ho hem fet amb la doctora Guadalupe Sartor, que és metgessa de família i promotora de les activitats que es fan. Aquesta tarda recordem que encara queda aquesta caminada al far. Gràcies, doctora Sartor.
A ustedes. Muchísimas gracias. Adiós.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
Els castellers de l'Alt Maresme van tancar la temporada Calella vestint tres castells de la gamma alta de set. En tercera ronda, els maduixots van completar una estructura que no havien portat mai a plaça, el 3 de set amb agulla.
I la trajectòria de l'òrbita lunar farà que aquest capvespre el satèl·lit estigui en el punt més pròxim a la Terra. Quan això coincideix amb la seva fase plena, estem davant el que s'anomena la superlluna. Passarà aquest capvespre, tan bon punt surti la lluna, i des del grup d'astronomia s'anima tothom a contemplar-la, ho ha explicat Joan Palau, el seu president.
Una altra lluna plena. L'únic que passa és que un 14% més gran i un 30% més brillant. Aquesta superlluna s'anomena així perquè l'òrbita és elíptica al redor de la Terra i aquesta vegada estarà més propera. Si normalment l'òrbita orbita aproximadament a 353.000 quilòmetres, aquesta vegada estarà a 333.000, o sigui, uns quants quilòmetres menys.
El millor moment per contemplar-la serà quan la Lluna acabi de sortir i no quan estigui al punt més alt del cel, el temps.
La setmana comença amb una situació meteorològica marcada per la nuvolositat abundant i amb risc d'alguns ruixats fins a mig matí d'avui. Després s'obriran moltes clarianes i el sol ens acompanyarà durant la resta de la jornada. El més destacable, però, pel que fa a la jornada d'avui des del punt de vista meteorològic, serà el vent de gregal, que bufarà amb intensitat moderada, fins i tot amb alguna ràfaga forta que pot superar els 70 km per hora a la costa del Maresme Nord. Atenció amb aquesta dada perquè esperem que la mar s'alteri amb aquest vent del nord-est i, per tant, haguem de parlar de maró aquest matí, augmentant a forta maró aquesta tarda a tota la costa de la comarca. A més, hi haurà mar de fons, per tant, molt de compte amb l'estat de la mar el dia d'avui, sobretot a partir d'aquest migdia i durant la tarda. Les temperatures esperem que puguin baixar una mica respecte a les d'ahir, temperatures més pròpies de la tardor, però tot i així doncs, no seran tampoc massa baixes. Comencem en una nova setmana i ho fem per...
Les 2:01, arriben les notícies en xarxa. Fins demà.